El suplement. Amb Roger Escapa.
I ara són les 10 del matí en aquest diumenge d'eleccions al Barça. Aquesta hora és notícia també que s'està corrent la Zurich Marató de Barcelona, una prova que provoca afectacions a la mobilitat. Una cinquantena de línies d'autobusos tenen alterats o limitats els recorreguts i, de fet, Transports Metropolitans de Barcelona recomana fer servir el metro per desplaçar-se per la ciutat. Més coses. Protecció Civil demana que s'evitin activitats a l'exterior en les zones més exposades al vent, que avui bufa amb molta intensitat al terç nord del país. A l'Alt Empordà, per exemple, s'han registrat ratxes que freguen els 170 km per hora i també de 120 en les cotes altes del Pirineu. De la crònica internacional, la Guàrdia Revolucionària iraniana amenaça de matar el primer ministre d'Israel en un comunicat. La força militar del règim dels ayatolàs ha assegurat que perseguirà sense descans Benjamin Netanyahu per acabar amb la seva vida. Trump, mentrestant, assegura que no veu encara les condicions per a un alto al foc, malgrat que diu que l'Iran vol un acord per acabar amb el conflicte. En l'inici d'aquesta tercera setmana de guerra, el president dels Estats Units ha pressionat diversos països perquè defensin l'estret d'Hormuz. I Volodymyr Zelensky espera que els Estats Units no rebaixin el suport a Ucraïna pel fet d'estar centrats ara en la guerra contra l'Iran. El president ucraïnès ha promès al mateix temps continuar donant ajuda a Washington i als seus aliats a l'Orient Mitjà sobre l'ús de drons. Ucraïna ha enviat desenes d'especialistes a quatre països de la regió. Són Qatar, els Emirats Àrabs Units, l'Aràbia Saudita i Jordània. La missió és ajudar-los a millorar els sistemes de defensa aèria amb drons davant els atacs de l'Iran. Zelensky nega que aquesta ajuda equivalgui a involucrar-se en la guerra i assegura que a canvi vol diners i tecnologia. I en un diumenge d'eleccions al Camp Nou, en esports també destaquem que el Barça rep el Sevilla a un quart de cinc amb rotacions de Hansi Flick. L'entrenador farà canvis pensant en el partit de Champions de dimecres contra el Newcastle, també al Camp Nou. Gavi, ja amb l'alta mèdica, podria tenir uns minuts aquesta tarda.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica. Y tú lo sabes y
vele.
Passen 3 minuts de les 10 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe des de l'Spotify Camp Nou, una hora ja d'aquestes votacions per escollir nou president del Barça, Víctor Font o Joan Laporta, i com sempre inaugurem Setmana Tràgica al Suplement de Catalunya Ràdio amb els nostres col·laboradors habituals a Londres, i tenim el Ion Sindreu, ell és editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola Ion, què tal, bon dia?
Bé, com anem?
Molt bé. I el Toni Rodon, que és doctor en Ciències Polítiques, investigador de la London School of Economics, professor de la UBF. Què tal, Toni, com estàs?
Bon dia, bona hora, com estem?
Doncs molt bé, us explico el panorama, i és que a les 9 del matí aquí hi havia una cua de nassos ja per votar, els més matiners que feien cua, i ara hi ha un degoteig de socis que des de fa una hora van agafant totes aquestes paperetes i les van dipositant a les urnes. Al llarg d'aquesta hora de suplement hem pogut saludar un dels dos candidats, Joan Laporta. D'aquí una estona també saludarem el Víctor Font. I altres expresidents, és el cas de Josep Maria Bartomeu, també li hem pogut dir bon dia. Enric Massip, Rafa Yuste, actual president en funcions. Per tant, els anem veient desfilar a tots per aquí davant, diverses personalitats, i sereu interromputs tan bon punt n'apareguin de noves, si us sembla bé. Ion, Toni.
Home, per favor, cap problema.
Home, i escolta, si són moments tan sensacionals com el que acabes de viure, en què el president, el poso entre cometes, Bartomeu, t'ha dit que el vot és secret. Sí. És sensacional, això, És increïble.
Ens ho hem passat molt bé aquestes dues setmanes de dia, John.
Sí? T'ha agradat la campanya, Toni?
Molt, molt. Jo estic molt en contra. Aquestes dues setmanes, de fet, a vegades en política catalana també passa aquella idea de s'està fent molt llarg, no hi ha manera que s'acabi. Tot això, vull dir, molt en contra. De fet, que duri més. Jo ara, a partir d'avui, perdré un grau de diversió i d'interès democràtic important. Què faré la setmana que ve?
Sí, jo he tingut una setmana bastant dura per temes diversos i he de dir que aquesta campanya de baixíssima estofa m'ha provat molt bé, m'ha mantingut entretingudíssim.
Jo pensava que un dels debats que sortiria i pràcticament cap dels candidats n'ha parlat és aquest model Barça dels propers anys i aquest elefant a l'habitació que és en quin moment el Barça acaba acceptant capital privat, es converteix en una societat anònima o no, i has quedat absolutament relegat en un segon pla, no? Ion, Toni, us ha sorprès també
dit,
vosaltres?
S'ha dit, no, Víctor Font sí que ho treia, això, no? Deia que deia allò de que societat anònima, diguem, no és una cosa que decideixi, sinó que et passa una mica, no? Era el seu argument, que cada cop et trobes que ets societat anònima, no sé molt bé, no? Si no fas les coses bé, deia, que dic clar. No sé, no ho veig gaire clar, jo, això, però bé.
Sí, aquí, a mi, el meu principal dubte escapa, Ion, és que... A veure, aquest és un d'aquells temes en el que hi ha, com a mínim, entre els dos candidats principals que avui opten a les eleccions, hi ha una mena de consens, o sembla que hi hagi una mena de consens, com a mínim, des del punt de vista públic i amb aquests matisos que ara explicava en Ion, no? El que passa és que aquest consens, i no parlo per els dos, vés a saber què passarà, aquest consens podria ser una qüestió de cara als socis. Per què? Doncs perquè si ara tu com a candidat surts i dius doncs, que et vols vendre el club a l'empresa X, Z o Y, aleshores no, les eleccions, diguéssim, no tindries massa probabilitats de guanyar-les. El tema és, òbviament, un cop ha passat això, què passarà l'endemà, no? Perquè recordem que, clar, el deute del Barça és gran. Això no vol dir que no sigui impagable, òbviament. En Joan ens ho ha explicat
moltes vegades. És gran, però rodon més petit del que s'ha dit des de la candidatura de Víctor Font.
Absolutament.
Vull dir que s'ha estat dient aquests dies que el deute no ha baixat. No és veritat, això. Podeu anar als comptes anuals. A més, recordeu que el que importa és el deute net. És a dir, tu has d'agafar el deute i has de restar-li el cash. Oi? Aquí és on es fa la trampa.
Sí.
D'entrada, brut també ha baixat, però vull dir net, evidentment, si tu tens els mateixos deutes, però tens no, un bilió d'euros a la caixa, clar, no és el mateix. Llavors, aquí és on hi ha el tema. I després, també s'ha de dir, el deute aquest que s'ha acumulat de l'estadi, els 1.500 i pico, això es paga, diguem, amb ell mateix. On jo crec que hi ha més raó de l'atac de la candidatura del Víctor Font, on tenia més raó, jo crec que és potser amb el tema del cost, no?, d'aquest espai Barça i dels potencials ingressos que pot generar.
Un segon, nois, aquí... Ion Sindreu i el Sergio Busquets, que també diu que no ens vol saludar avui, en qualsevol cas, el Sergio Busquets, també excapità del Barça, acabat de retirar de l'Inter Miami, que s'adreça al punt de votació i que, evidentment, doncs, és saludat per tots els socis que es volen fotografiar amb ell. Ha arribat acompanyat d'Alejandro Echevarría, que ha estat, sens dubte, un dels noms propis també d'aquesta campanya electoral. Disculpa, Ion, Toni, endavant.
No, simplement aclarir una cosa. Això de... I ara vull saber què em pensa el Rodon, però... És evident que aquest anunci, si mai es produeix, de que ens venem al club, no passaria venint la totalitat del club, sinó seria la via Florentino, que en el seu torn és una mica la via Alemanya, oi? Que és aquesta idea de el club passa a ser propietari d'una empresa, que aquesta sí que està o a borsa o, en tot cas, capital privat, però si deixa entrar capital a l'accionariat, i el club seguiria tenint una participació majoritària i, per tant, seguiria manant a la nova empresa, que seria el Futbol Club Barcelona S.A., o com em vulguis dir. I, per tant, així és com es vendria en el públic. No estem venent el club, estem deixant entrar capital privat. No és tan diferent de quan venem, no, amb una palanca una part dels futurs ingressos d'explotació televisiva a Sixth Street o a qui sigui. No? Però a la pràctica, molt de compte, perquè això, diguem, diguem, obres una porta que després no es pot tancar. Eh? Tu comences venent el 10%, acabes venent el 49% i acabes tenint tots aquests interessos privats en l'accionariat, amb els seus, no, les seves particulars tendències i amb una immensa capacitat de pressió, encara que no tinguin majoria, i al final t'acabes patant a un altre 10% i segueixes dient, bé, però nosaltres seguim sent l'accionista majoritari i seguim manant. I a poc, al cap de 20 anys, et quedes sense club. I molt de compte, perquè... I això és un debat que tenia amb un amic molt nunyista aquesta setmana, perquè ell diguem-ne, m'enviava, això segur que ho heu llegit, l'Atlètic de Madrid, oi? Ha rebut aquest capital privat que ara va a tots els clubs, als grans clubs europeus, en aquest cas d'Apollo, que és una de les grans gestores de capital privat, i ha ampliat capital. Llavors, l'argument és que no podem competir amb l'Atlètic de Madrid. Bueno, a veure, l'ampliació de capital d'Equity de l'Atlètic de Madrid són 100 milions d'euros. Recordem, el que deia el Rodon, o el que deies tu a la introducció, Escapa, el Barça estarà facturant més de 1.000 milions d'euros l'any. Per tant, aquest és el gran canvi, que cada cop en un any entri aquesta injecció, és que no té sentit. És a dir, això pot transformar equips mitjanets, oi, en què li entra aquest capital, llavors ells sí que poden fer una inversió en un estadi, poden fer una inversió en màrqueting, comencen a fer créixer els seus ingressos, oi? Potser serien clubs que no podrien accedir a deute si no fos per aquest gran accionista americà o d'on sigui famós, no? Però res d'això aplica al Barça, que ja és un dels clubs líder, que ja lidera amb ingressos, que al final és el que et donen la força, al cap i a la fi, i ja pot accedir a tots els mercats de deute que vulgui. Per tant, aquí, diguem, els únics tipus de clubs que ens poden deixar enrere, i això s'ha dit mil vegades, són els petroestats. I aquí el tema no és que siguin societats anònimes o no, o que tinguin capital privat, és que tenen un capital que no li importa gens perdre calés, val? I això és una altra història.
Toni.
Sí, de fet, absolutament d'acord. Aquí, una mica per afegir la part de l'opinió pública, hi ha també un altre perill que en el futur doncs, podem veure com a poc el model de club es va, i molt de com el que deia en Jon, desmuntant gradualment, que és una mica interpel·lant a l'afició i els socis seguint aquella màxima del que deia que era Margaret Thatcher, no? Que és no hi ha alternativa, no? Que és poc a poc, no? Si anem creant una idea pública de que hi ha un deute doncs, massiu i que hem de posar no sé qui, de no sé quina empresa en el club perquè mani en aquest sector i que això vagi creixent fins que el model de club es vagi destruint. Això, com deia, no ho pots presentar a les urnes perquè, pel que sabem de totes les enquestes, poques d'altra banda que s'han anat fent dels socis i sòcies, això es veu com una forma doncs, molt negativa i dolenta i que ningú et votaria per aquesta proposta. Ara bé, ho hem vist a altres llocs que ha passat, no només a Madrid o a l'Atlètic de Madrid, sinó també en termes polítics. Moltes polítiques impopulars doncs no es presenten mai a les urnes i un cop es guanyen les eleccions s'apliquen i després doncs, t'esperes al cap de 4 o 5 anys que la gent ja s'acostumi a aquesta nova forma de fer política.
Jon, vols afegir alguna cosa sobre això?
No, tota la raó. I jo afegiria una observació que el Toni Rodon ha fet en el passat, en aquest programa, que és que està molt bé fixar-se en el Bayern de Munic, que té la meitat de la propietat d'empreses no, en l'accionariat d'aquesta entitat que és la SA, diguem, i el club retén el control. Això està molt bé, però el que passa és que l'ecosistema empresarial de Baviera potser no és el que tenim nosaltres, oi? És a dir, diguem, l'alineació d'interessos entre el benefici de la regió o de la nació, com li voleu dir, d'aquelles empreses que estan en control d'aquesta entitat que és vital, no?, pel teixit social, com podria ser el Bayern de Munic o el Futbol Club Barcelona, en el nostre cas, no és el mateix a Baviera que a Catalunya. I només cal repassar, diguem, les ideologies i les maneres de fer de gran part de les empreses catalanes que podríem començar a pensar que podrien tenir més control del que ja ara tenen amb despatxos i via periodistes afins, que el tindrien directament. Per tant, molt perillós, i això fins i tot sense entrar al fet de que potser a Catalunya no tenim el mateix múscul empresarial local que pot tenir Baviera, i, per tant, vés a saber d'on acabarien sent aquestes empreses.
Toni, seguint aquesta campanya, t'ha sorprès també, des d'un punt de vista polític, a vegades hi ha candidats que porten el paraigua també d'algun partit polític, no? I també hi ha interessos. Com t'ho has mirat aquesta vegada, tenint en compte les relacions polítiques amb el Barça que hi ha hagut en altres eleccions?
Sí, doncs la veritat, Escapa, és que en aquestes eleccions que avui se celebren, el tema ha estat el baix to, de fet, és un dels punts negatius, diria jo, per aquells que... No parlo dels candidats, sinó el baix to en relació als partits polítics catalans, perquè normalment estàvem acostumats a veure doncs, que la política catalana entrava de ple en favor o en contra d'alguns candidats, i enguany això no ho hem vist tant, no? Però, per exemple, jo que sé, quan Joan Laporta mateix va guanyar les eleccions a l'any 2003, que va ser l'any doncs, que també va guanyar va governar el tripartit, va començar. Hi havia, diguéssim, cops de colze des de Montilla, Carot, a companyia per fer-se fotos amb Joan Laporta, o la campanya del 2010, no? També va passar. Enguany això no ha estat així. De fet, fins i tot hi ha un tema que sempre sortia i que era habitual, i he revisat una mica les hemeroteques dels últims anys, que era aquesta idea de si el Barça havia de tenir un posicionament explícit en relació doncs, a la sobirania de Catalunya, etc. No? I enguany fins i tot això no ha generat gaire debat. No? Per exemple, d'aquí poc se celebra el Correllengua Germanat, que passarà pel Camp Nou, i això tampoc ha estat qüestió de campanya o de debat. Dit això, això pot ser per un motiu principal, que és que, tot i els matisos, els dos principals candidats, Víctor Font i Joan Laporta, doncs, de Joan Laporta, evidentment, ja ho coneixem, perquè va ser diputat per al Parlament de Catalunya i també regidor a l'Ajuntament de Barcelona i té, diguéssim, és d'un sobiranisme desacomplexat, i Víctor Font doncs, també se situa en un espai semblant. Potser el més interessant, de forma indirecta, Escapa, és en les segones espases, que és aquí on podem haver-hi una mica, on pot haver-hi una mica més de canvi o de variació, no?
Per exemple, la que...
Com?
Amb què t'has fixat, dic?
Sí, a la candidatura de Joan Laporta, per exemple, veiem Elena Fort, no?, que va ser diputada de Junts. Sí. També hem vist com Albert Batet de Junts va firmar a favor de Laporta, o Oriol Amat, que va ser doncs, diputat de Junts pel Sí, i que ara doncs, serà l'home fort en economia amb Joan Laporta, en el cas que guanyi. També trobem doncs, altres figures de Junts, diguéssim, més del sector Puigdemont, com Gerard Figueres, no?, que havia sigut secretari general de l'Esport, i cap de llista per Junts de Vilanova i la Geltrú. I, de fet, el propi partit Junts ha girat o ha fet prou campanya, sobretot en base o a partir de les seves joventuts, no?, en favor de Laporta. No? I després, en el lloc de Víctor Font, tenim, diguéssim, noms de l'empresa, no?, com Jaume Guardiola o Eloi Planes, president de Fluidra. I després també hem vist també altres noms de Junts, diguéssim, però, si se'm permet, d'una convergència o d'un Junts més clàssic, no? Com podria ser, doncs, Joana Barbany, tinent d'alcalde de Sant Cugat, i hem vist també Jordi Puigneró o Damià Calvet, no? Però, després, més enllà d'aquest sector, diguéssim, de les dues ànimes de Junts, els altres partits han estat més aviat poc visibles, no? Ernest Benach, que era un clàssic, però ha tingut un perfil més aviat baixet, tot i que va per Víctor Font, i sí que vam veure, i això ho explicava Ferran Casas del Nació fa uns dies, a Pau González, regidor dels Comuns a Barcelona, que va firmar a favor de Joan Laporta. Per tant, perfil baixet, una mica com el que passa a la política catalana últimament, i no alineats sobretot amb els dos grans candidats, sinó sobretot ho veiem a partir de les segones espases de cada candidatura.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe des del Camp Nou, vivint aquesta jornada de votació, 1:18 ja des que s'han obert aquestes votacions, i la corrua de gent que continua, fa un sol espaterrant a Barcelona, fa vent, però res que impedeixi un fàcil i fructificós funcionament també d'aquesta jornada. Joan, per anar tancant, també.
Sí,
vols afegir
a veure,
alguna cosa sobre aquesta qüestió? Digues.
No, jo el que et diria és que un debat interessant que ha sortit durant la campanya i que no s'ha acabat de tractar és la crítica que fa Víctor Font sobre la professionalització del club, no? I que hem vist Laporta replicar, sense dir-ho amb tantes paraules, però defensant una mica el seu cercle de confiança, no? I dient, jo necessito aquesta gent de confiança per doncs poder dirigir bé el club de futbol. I això és un debat interessant que, malauradament, al final jo crec que la candidatura de Víctor Font no ha estat a l'alçada de tenir, també t'ho diré, però és un debat interessant perquè, per una banda, és evident que hi ha molta raó en això, però també és evident que, si nosaltres observem els diferents presidents de clubs del panorama europeu, la Porta sí que es destaca per tenir aquest tipus de gestió presidencialista a nivell executiu, però a nivell esportiu pocs presidents donen més llibertat a l'equip tècnic. És a dir, si per una cosa la Porta s'ha destacat és precisament per confiar en els entrenadors, no? Recordem amb Rijkaard, per exemple, o amb Guardiola. Per tant, en aquest sentit, esportivament, és dels presidents menys intervencionistes, particularment quan es deixa la primera etapa de crisi, no? Quan ell arriba en el club, com va ser el cas la primera vegada i aquesta. I això és interessant perquè et demostra que aquest debat no és tan senzill, no? És a dir, que segurament hi ha àrees en què es pot professionalitzar molt més un club de futbol del que està el Barça, i per tant, seria interessant tenir unes propostes una mica, jo crec, més realistes o millor presentades del que ha fet la candidatura de Víctor Font, però, per altra banda, també jo crec que és evident que en certes àrees no es pot fer, perquè, és a dir, es depèn tant, no?, del poder d'entrenadors i jugadors, que si tu intentes d'alguna manera contraprogramar-ho amb una estructura executiva tècnica, no?, més semblant a la d'una empresa, segurament el que acabes tenint són els interessos personals, doncs, de gent de la junta directiva, que al final estan allà per amor a l'art, diguem, i volen influir, xocant amb els interessos del perfil més tècnic que està allà fent, no, la gestió esportiva. Per tant, és un debat molt interessant, no?, de fins a quin punt hi ha àrees en què l'estil Laporta, doncs, du a un equilibri no gaire òptim, i en canvi altres àrees en què realment s'ha demostrat que funciona. I crec que no s'ha acabat de tenir en aquesta campanya, i a mi m'interessaria bastant si, doncs, en la propera potser en podem parlar una mica més.
Són les mirades del Ion Sindreu i el Toni Redon sobre aquesta jornada electoral i sobre el que ha donat de si aquesta campanya, que ha de servir per escollir nou president que governarà el Barça els propers 5 anys. Una abraçada ben forta cap a Londres, Ion Sindreu, i també Toni Redon. Cuideu-vos, fins aviat.
Que vagi bé.
Un quart i mig de 11 del matí. Fem una pausa i saludem la Laia Tudela, el Francesc Garriga, la Maria Fernández Vidal, també ens acompanyen des d'aquestes instal·lacions, i més reaccions, més protagonistes des d'aquest Spotify Camp Nou que continua votant qui l'ha de governar els propers anys.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quica Nazaret i Abraham Oriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona.
A gas. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Ocasión Plus llegó, la
revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4,000 coches. A un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquest premi se'l podria endur Cirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té dues nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental, Els pecadors, El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El club dels nostres amors és molt més que un club de futbol. És el cor de Catalunya, l'il·lusió dels catalans. Tenir el Barça a la final, molts anys fa estem esperant. Tots viatgem amb l'esperança de veure el Barça triomfant.
En les eleccions sempre hi ha un perdedor i un guanyador. Nosaltres hem sortit guanyadors i, per tant, crec que lo important de cara al futur és la gran tasca de buscar la unitat. Comencem un nou projecte.
La il·lusió és avui dia una realitat d'un nen petit que fa 50 anys somiava i avui no somia. Aquesta nit no he somiat, però sí que m'he despertat com a president del Futbol Club Barcelona.
Em comprometo des d'ara mateix a mantenir el valor més preuat del nostre club, la seva capacitat integradora, el seu catalanisme, la seva democràcia. Sempre he dit que el Barça és tradició, és emoció, és sentiment, és catalanitat, és democràcia. I entre tots, estic segur que mantindrem aquests valors que el Barça ha representat en el decurs de la seva història.
Posem-hi el cor i triomfarà. Endavant.
Soc plenament conscient de l'altíssima responsabilitat que assumeixo, havent assolit aquests extraordinaris resultats. No us fallaré. No us fallaré.
Gràcies, perquè avui he tornat a demostrar que no només a la gespa som el millor club del món.
Tenim un repte molt important. Farem amb màxima responsabilitat i també doncs, amb màximes dosis d'optimisme per tal de tornar a portar el Barça a la glòria i que retorni l'alegria al barcelonisme, que crec que és fonamental. És fonamental per encarar aquesta nova etapa que espero que sigui esplendorosa de la història del Barça.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Des de tribuna l'àrbitre sempre és el lladre del partit. No m'ho vull creure, i ve la monja.
Un minut per arribar a 2:15 del matí, directe des del Camp Nou, amb aquest so espaterrant i amb una hora i mitja ja de votacions. A aquesta hora s'incorporen al suplement el Francesc Garriga, la Laia Tudela i la Maria Fernández Vidal. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Feu patxoca, eh? Cap de setmana per vosaltres, eh?
Cap de setmana. Avui ja s'ha acabat.
Aquí ja li estàs dient, això, perquè...
Tu, Maria, treballes aquesta nit, evidentment.
Aquesta nit treballo, sí.
I tu, Laia, dia i nit.
Tot el dia, exacte, fins a la una de la nit o més tard, no sé.
Esteu recuperats del debat, Maria Garriga?
Sí.
I tant. Sí. He de dir que em va costar una mica, eh? L'endemà...
Jo vaig dormir fatal.
Uf.
El dia abans estava... o el dia després?
Vaig tu... Sí, exacte, els dos.
Però jo l'endemà estava una mica com si hagués fet una marató, allò de dir, tinc el cos, clar, de la tensió, imagino, sí, sí, doncs sí. Al final ho acabes notant.
I dels cops de puny que es van fer els candidats, també, potser.
Sí, nosaltres vam esquivar bastant els cops de puny, però... Bé, jo vaig somiar amb el debat la nit abans i la nit després, sí.
Jo no tant, eh? Jo no tant,
sí, sí, perquè...
Sí,
per mi passa molt sovint, això.
Jo vaig acabar... És a dir, com anàvem passant les hores abans d'anar a dormir, que em va costar, perquè estava allò amb la tensió molt a dalt, i anava estant més satisfeta de com havia anat tot plegat. Per tant, vaig estar en pau amb mi mateixa i vaig acabar descansant.
N'has quedat content, Garriga, o és impossible quedar content d'un format que és molt difícil de governar?
No, jo he anat evolucionant en el meu sentiment. Vaig acabar molt content. Vaig arribar a casa, vaig llegir Twitter, i llavors...
No s'ha de fer, això. És com buscar les malalties a Google. No s'ha de fer.
Vaig llegir Twitter i llavors vaig pensar, hòstia, potser això no ho hem controlat del tot. I l'endemà al matí vaig dir, a veure, i parlant també amb gent i escoltant gent no tan anònims de Twitter, sinó gent normal, diguem, ara jo crec que era difícil gestionar-ho gaire millor, crec. I crec que al final el debat, no, Maria, el que va evidenciar és la campanya. O sigui, al final, exacte, la campanya ha estat això. Interrupcions, desqualificacions...
I que ells tenien ganes de cos a cos. És a dir, també nosaltres estàvem una mica a l'expectativa. Dilluns ja hi havia hagut un debat previ. Estàvem una mica a l'expectativa de quines ganes tenien ells d'aquest cos a cos. És a dir, també l'escenari era diferent, era un plató, no tenien la seva gent a prop, estaven tots dos sols amb nosaltres... Era una mica incògnita veure com reaccionarien.
Sí. No,
i tenien ganes, perquè nosaltres també teníem preparada, diguem-ne, l'opció de dir, doncs, potser venen una mica baixos de to i hem d'anar animant la cosa, i no, es va veure des del primer minut que ells tenien ganes d'entrar al fang, i llavors la feinada va ser una mica intentar, exacte, i posar-hi una mica d'ordre perquè fos el mínimament entenedor.
Laia, tu com portes ja unes quantes d'eleccions, de cobertures, diries que són les més brutes o que s'han enfangat més dels últims anys?
Home, dels últims anys segurament sí, perquè clar, quan diem la més bruta, clar, diuen, no, però Ariño, Núñez, clar, jo no sé aquesta època, però sobretot perquè no era esperat que fos així. Ja sé que una campanya normalment ja es dona aquestes coses, però com que partíem d'una preidea preconcebuda, una idea preconcebuda que la Porta doncs ho tindria fet i que Víctor Font, venim de la imatge del 2021, doncs no tindria gaire a fer, doncs de cop i volta, quan després de les firmes sobretot va pujar el to a la campanya, i ha estat una campanya un pèl desagradable per part dels dos, d'uns i altres, perquè hi ha hagut molt intent de desacreditar un a l'altre.
Fins i tot ahir, jornada de reflexió, també denúncies creuades, no?
Sí, exacte, amb la Junta Electoral, que s'ha publicat aquesta entrevista. Això ha estat una mica desagradable, ja t'esperes, la campanya. També t'he de dir que ens esperàvem una campanya molt tranquil·la i que dèiem, home, una mica d'emoció aniria bé. Doncs bé, l'emoció l'hem tinguda.
I tant que l'hem tingut, sí, sí.
I llavors, a veure avui.
Mira, i tant a bon matí, que arriba a les instal·lacions també per votar la capitana del Barça, que també doncs, té ganes de dir-hi la seva i de posicionar-se, i evidentment també és un reclam per tots aquests socis que des de primera hora estan aquí votant. Aitana, bon matí, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bon dia.
Jornada important avui pel barcelonisme. Tu el portes a dins des de fa una pila d'anys. Suposo que és important també pronunciar-te com a capitana blaugrana, no?
Evidentment, és la primera vegada que voto. Em fa molta il·lusió i és un gran dia pel barcelonisme.
Com portes això d'haver d'animar les jugadores des de la grada per la lesió?
Doncs, bueno, una mica difícil, però ja em queda poc per tornar i estic posant tota la meva part per tornar de la millor manera possible i millor que abans.
Tant de bo sigui aviat, que tinguis molta sort. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
En directe a l'Aitana Bonmatí, els micròfons del suplement també s'agraeix també que les jugadores vulguin posar veu, perquè amb els jugadors és més difícil, segurament, a vegades, Laia?
Amb els jugadors de l'equip masculí,
amb el masculí.
Això sempre, tot és més difícil, però és cert que ella, per exemple, és la primera vegada que puc votar, hi ha molts, tant del primer equip masculí com del femení, que seran aquestes primeres eleccions que podran votar, pel que sigui.
Però fixa't la grandesa que té això, que és un club esportiu professional amb estrelles mundials, i aquestes estrelles mundials venen a fer la cua. Vaja, potser l'han de fer la cua.
Home, jo crec que tenen una entrada però venen com tothom.
Però
sí,
venen, ja. I fan el mateix que el soci 94.314, que és...
No, i que ara l'Aitana ha de fer un bany de masses aquí i driblar tots aquests socis que van passant.
I voten...
Mira, i ara marxa Busquets, que ja ha votat,
que
també.
Fons, el caràcter democràtic del club, això, els Chicago Bulls no ho poden somiar, que les seves estrelles triïn qui és el seu president. I el Madrid, que haurien de poder, tampoc.
Mira, ara s'ha donat aquesta imatge que deia la Laia, que Aitana Bonmatí i Sergio Busquets s'han creuat una va a votar i l'altra en torna. El Sergio Busquets, que ve acompanyat d'un dels seus fills i que ara puja al cotxe, acompanyat d'Alejandro Echeverría, que ha estat un dels noms propis, eh?
Sí, sí. Home, un dels grans noms d'aquesta campanya, sí, sí, ha tingut el focus a sobre. Fins ara Alejandro Echeverría potser havia estat una persona que se'n parlava més a nivell mediàtic, però que no havia sortit, diríem, a l'esfera pública. Xavi Hernández, la seva entrevista a La Vanguardia, ha estat qui l'ha acabat de treure i de posar en el focus d'aquesta precampanya i ha marcat bastant la campanya, sí. Mm.
Doncs aquesta grandesa que té el Barça, que les seves estrelles es barregen amb els socis i que sigui per molts anys per poder triar el futur del club.
Sí, i hi ha molt d'ambient, eh? Per això ens estem fixant
Jo crec que la presència o la possibilitat de saber que vindràs aquí i potser trobes algun jugador del primer equip de bàsquet, alguna jugadora del femení votant, algun jugador del primer equip, exjugadors, també és un cert al·licient pels socis i sòcies que venen a votar, a part de viure el que és una jornada única, doncs pensa potser també trobem algú i mira, això que t'emportes.
I precisament la candidatura de Joan Laporta ha jugat aquesta carta esportiva, que evidentment ara li va a favor, com segurament el gran baluard per repetir com a la presidència del Barça. Primer va ser Hansi Flick en el tret de sortida de la precampanya que el va acompanyar en aquest llibre, i ahir culmina la campanya amb aquesta publicació de la Míriam Mal al costat del president Garriga.
Sí, a veure, és a dir, clar, aquí tot està molt connectat, no? Deco té el mateix representant que Lamine Yamal, Deco sap que si guanya Víctor Font se n'anirà fora, per tant, jo no sé fins a quin punt doncs Mendes ha influït en això, però és veritat que ha estat una campanya que tothom ha intentat aquí arreplegar el que ha pogut. I a mi em sap una mica de greu també el to que he vist a xarxes socials els últims dies especialment. Mira, ja ho dic ara, jo he vist bastanta pèrdua de papers de gent que aprecio, fins i tot, i que les últimes hores s'han tornat bojos.
Hooliganisme, no?, una mica.
Sí, periodistes esportius o gent de l'entorn?
Algun periodista esportiu i gent de l'entorn amb qui, després de tants anys de treballar amb això, has establert cert tracte i penses, hòstia, o sigui, tio...
Molt gratuït.
Bé, gratuït i excessiu. Sobretot excessiu. Tu pots tenir la teva opinió i pots anar amb un candidat, només faltaria. Però d'aquí a veure conspiracions en qualsevol moviment, és que no hi ha tanta conspiració.
Quants anys fa que cobreixes eleccions al Barça, Garriga? Tu recordes les primeres?
Bé, clar, és a dir, professionalment, des del 2010... Però jo, com a nen que feia ràdio al poble...
Ràdio Súria.
Jo ara l'altre dia recordava... Clar, les meves primeres eleccions que vaig cobrir són les del 2000. Jo, amb 17 anys, vam fer, no sé per què, un programa especial a Ràdio Súria.
2000 és prèvi a Joan Laporta, no?
És Bassat Gaspar.
Bassat Gaspar, que acaba guanyant Gaspar.
El mes de juliol del 2000, i recordo fer programa especial a Ràdio Súria. Allà podíem fer el que volíem, no? I recordo que, tampoc no sé com, vaig entrevistar Joan Laporta, que era membre de la candidatura de Lluís Bassat.
Imagina't.
I aquella tarda vaig entrevistar a Joan Laporta, no sé com la vam trobar. No me'n recordo com
la vam trobar. I tu, Maria, recordes la primera cobertura electoral?
Jo en això sóc molt...
Què feies? L'any 2000 què feies?
Molt rookie. L'any 2000, t'ho dic, que feia tercer d'ESO, feia.
Bueno, mira, el Garriga ja feia ràdio Súria.
Tercer d'ESO. No, jo no, en absolut. Recordo que quan vaig aterrar al 324, de seguida el 2009 van ser, va haver-hi unes eleccions.
10.
10. i va ser la meva primera presa de contacte amb unes eleccions. En això em sento com encara una mica nova, és a dir, molt rookie en això, i aquestes són les que estic vivint més plenament. Les anteriors també em va tocar treballar i tal, però em vaig quedar a la tele a fer el sondeig, les dades i tot això. I llavors, doncs, no vaig viure aquest ambient del Camp Nou, que avui sí.
Tu el 2000, Laia, ja volia ser periodista esportiva?
Sí, tant. Sí, sí, el 2000 ho volia ser, i el 2000 començava amb la universitat o el 2001?
No, començava el 2001.
El 2001, però ja tenia clar que volia.
Ara sembla que siguem germans, tu i jo.
No, perquè som del mateix any i llavors com que tinc molt mala memòria, i les meves primeres van ser les del 2010. Mm. El 2010 van ser les primeres que vaig cobrir.
I el 2015 què et va passar, tu, amb aquella convocatòria electoral, Laia?
El 2015 jo em vaig casar el 4 de juliol del 2015.
4 de juliol, eh? Mira, sí. El dia del meu aniversari, eh?
Ah, veus que bonic? Clar, allà no estava previst, no era any electoral. Encara faltava un any més per les eleccions, però Sandro va dimitir el 2014.
Hi havia interinatge de Bartomeu.
Llavors es va quedar Bartomeu, el gener semblava que explotava el club, amb tot l'afer Luis Enrique Messi, i llavors Bartomeu convoca eleccions a l'estiu, però clar, el casament ja estava convocat també. I vam estar patint moltíssim, fins i tot demanant, ostres, a veure si més o menys ens podien dir, no direm res la data, però clar, és que tenim molts convidats.
Que no us aixafés la guitarra.
I finalment vam poder treure en algun moment que com a mínim el 4 de juliol no serien les eleccions. I vam respirar, perquè heu de pensar que, si no, mig casament no podia venir.
Clar. Molt periodista esportiu en aquell casament.
Ple, ple. Jo dic més que mig.
I les eleccions quan va ser?
No, llavors eren el 18...
15 dies després.
15. Llavors què va passar? Ens vam casar, vam salvar el casament, no vam salvar el viatge de noces, perquè llavors ens vam casar dissabte i dilluns ja vam haver de començar la campanya.
És a dir, el viatge de noces va ser una campanya electoral.
Sí.
Apassionant.
Apassionant. Sí. Dit així, sembla molt trist ara mateix, però va ser molt bonic el casament i el viatge de posterior.
El vau poder fer finalment,
sí,
el viatge,
sí,
de noces?
Sí, sí, sí. Vam acabar la campanya, Bartomeu va guanyar aquelles eleccions i després, ja quan va acabar tot, vam marxar de viatge, sí, sí.
I Garriga, suposo que tots aquests anys també de cobertures electorals han donat moments de bastanta glòria i moments, sobretot en la prèvia, no la setmana de campanya, la prèvia, moments molt friquis, no?
Sí, molt, molt.
Ui.
Aquells anys del Club de la Mitjanit, no?
Sí, això també forma part de la grandesa del Barça, eh? Que permet que qualsevol soci es pugui presentar.
Clar.
I clar, això té una part bona, que és democràtic, té una part dolenta, que llavors hi ha gent que se n'aprofita.
Quan convoquen sempre estem a l'expectativa de veure quin serà el gag d'aquest any, si les pizzas, els tatuatges...
Gag, tampoc n'hi ha hagut tant. Hi ha hagut un parell de personatges una mica estranys, però n'hi ha hagut tant gag. Però les del 21 sí que van viure... les pizzas, els tatuatges, però per mi el moment més heavy, i és de les coses més fortes que m'han passat treballant, és poder desmentir amb un vídeo una cosa que un senyor t'ha negat categòricament un dia abans.
A veure, posa'm context, explica'm
Jordi
això.
Jordi Ferrer es presenta a les eleccions passades, i ara el segon cop que es presentava, assegura que té les firmes, presenta les firmes, i quan és l'hora de validar les firmes, la Laia explica al programa que les han estripat. Que en el moment de validar-les, en comptes de validar-les i recomptar-les, les han estripat. Entra Jordi Ferrer al programa a negar-ho categòricament i l'endemà ensenyem un vídeo on es veu el senyor Jordi Ferrer estripant ell a les firmes, cosa que ens havia negat categòricament el dia abans. I va ser com, però a veure un moment, o sigui, i recordo pensar, és l'aixecada de camisa més trista de la història perquè ho hem desmentit en un vídeo, tio. I com aquestes, doncs en podíem anar trobant a cada comici.
Laia, tu també recordes alguna anècdota amb aquestes cobertures electorals?
Home, jo les meves primeres són les del 2010, que són aquelles que, bé, que la porta de deixar com el seu successor. Va haver-hi, primer havia de ser Alfons Godall, però clar, era molt clar que guanyava Sandro Rosell aquelles eleccions. Llavors finalment va ser Jaume Ferrer. I jo vaig anar allà a cobrir el Continuista, i llavors aquella campanya...
Amb aquella cançó, Jaume Ferrer.
És que és el que va quedar.
Ah,
és la cançó.
Era Black Eyed Peas, però amb Jaume Ferrer, no?
Mira, està sonant.
Exacte, aquesta.
Home, però tu dius Jaume Ferrer i la gent més o menys a l'entorn Barça dirà... Això, automàticament et diu, jo votaré Jaume Ferrer. Vull dir, la cançó, desenganxada, després no li va servir de gaire, pobra, les eleccions, com a mínim, no es va traduir l'èxit de la cançó amb resultat. Però sí, sí, i a partir de llavors, jo no sé si més o menys van començar a haver-hi cançons a les candidatures. Abans no sé si s'havien fet tan conegudes una cançó vinculada a un candidat.
El 15 no sé si va haver-hi cançó. Les de Bartomeu, Laporta, Benedito i Freixa, no sé si n'hi va haver, però les passades les estimem al Barça.
El
Lluís Carrasco ens la va fotre fins al cervell.
Sí, sí, sí.
I aquest any la de defensem el Barça, també l'hem anat sentint en falques a la ràdio
Víctor
i demés.
Víctor Font en té, però potser no...
I Víctor Font no s'ha fet tan popular, no. Potser. Però sí, sí, bé, això de les cançons ja també forma part del panorama.
I tu, Maria, anècdotes vinculades a tants anys de professió o anècdotes esportives, també, que hagis viscut aquí al Camp Nou, que avui és l'escenari també des d'on fem aquest suplement.
Home, aquí al Camp Nou, jo vaig començar a venir al Camp Nou per primera vegada molt tard, ja era, anava a dir adolescent, però crec que més que adolescent. I recordo quan estava al 324, que estava al torn de matí, i matí és per dir alguna cosa, perquè és matinada, et lleves, em sonava el despertador 10 minuts abans de les 4 del matí. Però hi havia un partit de Champions, Bayern de Munic-Barça, i va haver-hi l'opció de venir, sí, vinc, però si l'endemà t'has de llevar, més igual, venim. Dic, només si, jo què sé, si al descans anessin 4-0, marxem. I pa-da-pam, al descans 4-0, però em vaig quedar. Sí.
Són pràcticament 3:15 del matí, us atreviríeu a fer una marató de Barcelona, vosaltres?
No.
Ai, és que a mi no m'agrada
de Barcelona, de qualsevol altra ciutat del món.
42 quilòmetres, Garriga.
No et facin la cursa del cor.
Però tu tens la Carla Verdés allà dins.
Ah, no, ja l'he sentit allà.
Sí, molt mèrit. L'Arcadi també, dic, mare de Déu.
Arcadi Alibés, sí, sí. Bon dia de nou.
Hola, què tal?
Arcadi, hola. Ei,
com estàs?
Millor que tu, crec.
Per quin quilòmetre vas, Arcadi?
No. Jo ara he passat el 17.
Mare meva.
Estic a la Gran Via.
Doncs t'he de dir que el primer hi ha arribat, Arcadi?
Bueno, ja m'ho imagino. Pensa que jo estic acostumat a córrer a Nova York i pensa que quan engega l'última onada de sortida, els primers ja han arribat. És a dir, hi ha gent que m'ha començat la marató i els primers ja han arribat. Aquí no és tant, perquè som 32.000 i ja són 60.000, però bé, Déu-n'hi-do.
Tu, quan has corregut tantes, 170 dèiem abans, com descriuries l'ambient d'aquesta edició, tenint en compte que és la més multitudinària a Barcelona, més de 32.000 corredors, Arcadi?
Hi ha llocs que és fantàstic, eh? Hi ha punts que hi ha moltíssima gent, i estava pensant jo que n'he fet tantes a Barcelona des dels anys 80, i allò era una altra cosa, érem quatre gats, corríem 3.000, i no hi havia pràcticament aficionats més enllà dels familiars al carrer. Senties clàxons de cotxes a les cruïlles emprenyats. Ara no, ara és una marató gran, com qualsevol de les altres importants d'Europa i del món. Hi ha animació, no he sentit cap clàxon de cotxe, i realment és molt bé, és impressionant.
Vas bé de forces, Arcadi, et trobes bé?
Sí. Més que una miqueta de molèstia al tendó d'Aquiles, que sempre és el meu punt flac, però
això,
no.
Això no és res per tu, Arcadi, tu estàs fet un toro.
Ja m'esperem, a veure.
Mira com t'animen. Arcadi Libés, una abraçada ben forta. Tornem a connectar amb tu d'aquí una estona, cap al quilòmetre 30.
A veure, miraré de sentir el mòbil, perquè amb aquest ambient que hi ha... Ara l'he sentit per casualitat, perquè havia parat a fer un pipí.
Si no, hi ha hagut moment pipí, eh? Val, d'acord. A on?
Sí.
A una palmera, a un plataner, on...
No, hi ha els vàters de l'organització.
Sí, home, i tant, l'Arcadi és molt legal, eh?
Pels homes és molt fàcil, perquè hi ha aquests... Clar. Per fer només pipí, no has de fer la cua dels vàters grans, diguéssim.
Molt bé.
O sigui, que ben. Això vol dir que estic ben hidratat.
Així m'agrada. Molts ànims, Arcadi, fins ara.
Gràcies, fins ara.
L'Arcadi Alibés al quilòmetre 17, però és que a la meta ja tenim guanyador. Seguint aquesta última hora informativa, company d'esports, Marc Andrés, endavant.
Bon dia, doncs començo per la marató femenina perquè tenim una notícia força important. Fotien Tesfay Hailu, l'atleta d'Etiòpia, ha fet el rècord de la cursa, però també el que és més important, segona millor marca del món en marató. 2:10:53 per l'atleta etíop, que s'ha quedat a només 57 segons del rècord mundial establert per la keniana Ruth Chepngetich el 13 d'octubre del 2024 a Chicago. Segona millor marca de la història de les maratons per Fotien Tesfay Hailu amb aquests 2:10:53 que ha marcat l'atleta etíop, que evidentment ha batut, com diem, el rècord del circuit, el rècord de la cursa, per gairebé 9 minuts. El rècord que estava en 2:19, doncs 2:10. Gairebé es diu aviat. D'altra banda, sí que parlem de la cursa masculina, de la marató masculina, que ha guanyat l'atleta ugandès Abel Chelangat. Ha fet el rècord personal, però no ha fet el rècord de la marató. Amb un temps de 2 hores, 4 minuts i 57 segons, l'atleta d'Uganda, com diem, Abel Chelangat, campió, guanyador de la marató de Barcelona.
Fantàstic. Marc Andrés en directe des del centre de Barcelona a l'arribada d'aquesta meta. Tornem a connectar amb el Marc Andrés més endavant. També amb tots aquests corresponsals que tenim de Catalunya Ràdio en marxa aquesta marató. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Fem una pausa i continuem acompanyats de la Laia Tudel, el Francesc Garriga, la Maria Fernández Vidal, i també saludarem un dels homes del dia, el candidat Víctor Font. A primera hora hem pogut saludar Joan Laporta, ara Víctor Font, que també està arribant a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona per dipositar el seu vot. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que et pot haver enviat aquesta coca?
A veure, jo penso que el meu marit, el Joan.
Joan, per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Ester?
Portem una temporada bastant xof. I jo vaig pensar que el millor era que m'ajudéssiu a endolcir-li una miqueta més la vida.
Carolina, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Seni?
Som dues germanes que hem tingut forces diferents i ara ens estem trobant. I he pensat que al moment dolç, doncs, la coca li anava molt bé.
Que ton de dosis.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Catalans i catalanes, torna, sóc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Avui, els socis del Barça decideixen el futur del club i a Catalunya Ràdio ho estem seguint amb una programació especial des del Camp Nou.
A 8:15 del vespre, després de la TDT, tot gira especial eleccions, amb Xavi Campos i David Clopés.
Un programa per viure al moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Eileen Arbo, directora artística de l'Internacional Teatre Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. Me'n vaig, el viatge en la literatura. Amb aquest lema, el Festival Mot 2026 reunirà autors que han explorat el viatge en les seves obres. Viatges plaents, narcòtics, forçosos, solitaris. Viatges que neixen de grans novel·les. Perquè al capdavall, cada llibre és un viatge. Del 19 al 28 de març, a Olot i a Girona. Més informació a festivalmot.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Yo que estaba fatal, intentando mirar enrere, no trobava la manera de mirar endavant.
3 quarts i mig d'11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe des dels peus del Camp Nou, acompanyats de la Laia Tudel, el Francesc Garriga, la Maria Fernández Ideal, i ha tornat a aparèixer per aquí al voltant d'aquestes instal·lacions Joan Laporta, que s'està fent un nou bany de masses. Laia Tudel, Francesc Garriga, des de les 9, passejant per aquí, Laporta.
Sí, ha tingut aquell espai, diríem, per anar a l'enterrament d'Enric Reina, president del Barça, i ara ja cap a aquesta hora ja estava previst que tornés. De fet, ara és quan vota, o estava previst que votés cap a les 11, Joan Laporta, i és el que ho ha fet, sí, crec que ha fet i està intentant marxar, però com dius, està bastant envoltat d'aficionats que es volen fer sobretot fotografies amb ell.
També arribarà ara Víctor Font. Laia, avui aquestes eleccions coincideixen amb el partit del Barça. Sí. Això no és un fet gaire habitual, que hi hagi convocatòria electoral i que coincideixi amb un partit precisament al Camp Nou?
No, perquè sempre són a l'estiu quan ja ha acabat temporada, normalment.
Avui la novetat és que entren ja pràcticament més de 60.000 persones al Camp Nou, eh?
62.600 és la capacitat que té ara el Camp Nou, és a dir, que pots fer la volta 360 graus a la graderia, primera i segona, ocupes tot el que és possible ocupar, que està construït.
I deixarem de veure aquella imatge per televisió tan pobra que era darrere d'una de les porteries tot buit, que jugar partits de Champions, jugar partits importants com el de tornar a semifinals de la Copa del Rei amb tot allò buit, feia una miqueta de llàstima.
Per dimecres, Newcastle aquí, tenir el camp ja una miqueta més planet i amb aquesta imatge que era una mica pandèmica, no?
Exacte, sí,
amb la graderia buida, això va molt bé.
Posa en marxa la grada d'animació, que això també l'altre dia a la Copa va ser com una mica una solució d'emergència. Teòricament ara ja estarà una mica més organitzat i jo crec que al Camp Nou li fa molta falta.
Sí. Ha estat també una de les discussions electorals, no? També aquesta grada d'animació, el futur de la grada d'animació, quin paper ha de tenir ara en aquest nou estadi, aquesta grada?
I s'ha fet servir una mica com a carta electoral perquè no, la grada d'animació va tenir molts problemes amb Joan Laporta quan els va fer fora de Montjuïc. Ara, segons el Joan Laporta explicava, no, ara estem recosint les relacions, vaja, curiosament, abans de les eleccions, doncs s'ha mig solucionat aquest problema i poden entrar 800 persones, que és el que entraran avui, però sí que és cert que, clar, dins de la gran animació i els grups d'animació és molta més gent que no pas els que entren a l'estadi i són grups que hi ha cert malestar amb Joan Laporta. Llavors, una mica la incògnita és saber si aquest malestar es traduirà en vots perquè donin suport a Víctor Font, s'abstindran o quin serà la seva incidència.
Garriga, has tingut l'oportunitat d'entrar ja dins d'aquest Camp Nou amb aquestes obres. Tens sensació encara de casa amb obres?
Bé, ara fa dies que no vinc, però veient-ho des de fora, clarament. És a dir, encara fa la sensació que això li està costant molt d'agafar la forma definitiva i jo ja tinc ganes de que aquestes obres s'acabin perquè, certament, la il·lusió de tornar a veure l'estadi tot ple d'aficionats acabat, jo crec que serà un impacte molt fort.
Però és veritat que potser la imatge més d'obres la tens sobretot des de fora. És cert que a dins és molt evident que falta una coberta, però a dins, veient amb el públic ple, veient el camp i tot plegat, potser aquesta sensació d'obres, o jo com a mínim no l'he tingut tant. És evident que des de fora és com una ferralla i grues. Però des de dins, per mi, la sensació és una mica d'això ja sembla un estadi.
Sí, i realment té molt mèrit. Aquí el club ha organitzat bé, perquè enmig de tot aquest que dèieu ara, les grues que es veuen, accessos aquí a l'esplanada ocupats per les obres, que es pugui organitzar tota aquesta carpa i aquest sistema de votació que de moment s'està veient prou àgil, perquè d'un-hi-do la gent que hi ha, però està circulant la gent, vull dir, no hi ha taps, doncs això també és des del club. La veritat és que ho han organitzat molt bé.
Ara anem fins les potes d'aquest estadi i realment això que explica la Laia té tota la raó del món, eh? Hi ha moltíssima gent, però passejar-se per aquest voltant és senzill, la gent pot votar amb tranquil·litat. I a les 11 del matí hem de conèixer la primera dada de participació d'aquests 114.000 socis que tenen dret a votar i jo auguro, pel que he vist en aquestes dues hores, que serà una dada potser ja significativa perquè...
És que jo, tenint el partit a 4:15 de la tarda, he quedat molt sorpresa de la quantitat de gent que hi ha ara, perquè pensava que la cosa es concentraria més cap a la tarda abans i fins i tot després del partit, perquè aquesta vegada després del partit hi ha temps de sobres per exercir el dret a vot, però l'ambient des de primera hora és espectacular.
I de fet, a aquestes hores, els percentatges de les últimes eleccions de participació, que ho hem mirat abans, a les 11 era el voltant d'un 8, un 7, un 6%, un 4, vull dir, a excepció de l'any passat.
És important no confondre'ns amb les dades de l'any 21, perquè l'any 21, pandèmia. Si no m'equivoco, a la pandèmia només començar s'hi va afegir el vot per correu. Ah. Per tant, ja teníem més d'un 20% dels vots. I, per tant, hauríem de comparar-ho amb el 15, o amb el 10, o amb el 3. Mm.
Ara som davant de la botiga del Barça, també al costat del Palau Blaugrana, una botiga que és oberta i que també avui aprofitarà segur per fer calaix.
Home, els dies de partit fan molt calaix a la botiga. Sí, molt. Sí.
I que suposo també que aquest context en què arriben aquestes eleccions no té res a veure amb aquell context de pandèmia, no? En què... Què m'estàs dient, Maria?
No, que marxa, que ens han dit que hem d'anar cap allà.
Hem d'anar cap allà.
Ens hem de moure?
Doncs anem cap allà, sí. Vinga. Anem cap allà. Sí, sí. No, Maria, tu dirigeixes.
Perdó, era perquè no ens paguessin.
No, anem passejant. No, ja ho vas veure al debat, que és, ja la Maria diu una cosa.
La Maria diu una cosa, i tant que sí. Crec que potser allà el que està passant és que hi ha Víctor Font, que ha arribat ja en aquestes instal·lacions del Barça per dipositar els seus vots.
I veig a Gerard Romero, també.
Gerard Romero el tenim al costat, sempre amb el micròfon a punt. Doncs quan acabi el Gerard Romero ho intentarem fer nosaltres, i tant, que acabi el Gerard tranquil·lament, no hi ha cap mena de pressa, i a veure si podem saludar també el Víctor Font, aquest candidat que ha arribat ja i que, evidentment, també està tenint micròfons i s'està fent fotografies amb molts dels socis que avui li dipositaran també aquesta confiança.
Sí, Víctor Font acompanyat de bona part del que seria la seva junta i, com a mínim, els companys i la gent que ha estat al seu costat en aquesta campanya, els futurs possibles directius i directives, doncs estan acompanyant a Víctor Font en el moment en què votarà d'aquí una estona.
Molt bé, el Víctor Font, que està tenint el Gerard Romero. Veig aquí el Víctor Navarro. Víctor, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu? Estic tota la colla aquí.
Tens ben guarnit, eh?
Sí, sí, vinc bé.
No cal que te'ls presenti, aquests que ja els coneixes a tots.
Ens hem vist més amb el Víctor Navarro que amb els meus pares els últims 10 dies.
Com portes la ressaca del cara a cara? Ho portes bé o què?
Bé, el Víctor Navarro és de les persones més carinyoses de la professió.
Ai, gràcies.
Em va escriure uns missatges tan bonics a les hores abans del debat que van ajudar que sortís millor.
Bueno, m'alegro.
Portes gaire estona aquí, Víctor?
No massa, perquè és que saps què passa? Que havia de veure un amic perquè li ha hagut de donar un gel i una ampolla a la Marató.
Llavors, està fent doblete, la sí. Marató.
Tenim molts fronts oberts avui, eh?
Sí, molts, sí. Però ara ja em quedo aquí fins la nit i d'aquí on sigui la celebració del candidat que guanyi. Sé que la porta serà l'Udvegas, Víctor Font no ho sé on ho celebrarà. Però
sempre té
guanyi
informació de qualitat,
Víctor. Mira, això no pots preguntar ara.